Un, dos, tres.
La Ràdio Escola a Ràdio Salt.
Bon dia, sóc l'Andreu de l'Escola Les Arrels de Sau i us parlo en nom de tot l'equip de producció que fa el programa Ràdio Escola a Ràdio Sau, el programa de ràdio fet per tots els estudiants i els docents de la comunitat educativa de Sau, fet de Sau per a tothom de Sau. Després de la tertúlia que vam poder escoltar fa dues setmanes i del Ràdio Escola Recorda de la setmana passada, tornem al format habitual del programa. Els continguts que podreu escoltar en l'emissió d'avui són els següents. Primer de tot, els i les alumnes de l'Optativa de Cultura Catalana de l'Institut Vallvera ens recorden els 10 consells que dona la Generalitat per reduir el consum d'aigua en aquests temps de sequera. També des de l'Institut Vallvera ens arriba un projecte sobre el Carnaval. Ens explicaran els orígens d'aquesta celebració i com es celebra el Carnaval arreu del món. Carnavals tan famosos com els de Rio de Janeiro o Venècia, però també carnavals més propers com els de Sitges, Platja d'Aro o Sau. Després arribarà el Salt Entramat, una de les nostres seccions fixes. Avui, Joan Moles, professor de l'Institut Vallvera, dedica la cançó a Numa Fissuro. En Joan ha triat una cançó en bretó i ens recorda la importància d'escoltar cançons de llengües minoritàries o minoritzades, com ho són el bretó, el soninquer o el català mateix. I acabarem el programa escoltant el conte El gat amb botes, presentat i narrat per l'alumnat de l'Escola La Farga. Fins aquí la presentació. I ara, pareu bé les orelles perquè comença el programa.
Hola, som les alumnes de l'Optativa de Cultura Catalana de l'Institut Vallvera.
I aquí us deixem els 10 consells que recomana la Generalitat per la sequera.
10 consells per estalviar aigua a casa.
Tanqueu les aixetes. Tanqueu l'aixeta mentre us ensaboneu les mans, us renteu les dents o us ensaboneu a la dutxa.
I heu dutxar-vos a banyar-vos. Una banyera plena gasta uns 300 litres d'aigua, mentre que si us dutxeu en gasteu uns 50.
Recolliu l'aigua de la dutxa. Utilitzeu un cubell per recollir l'aigua mentre no surt calenta i aprofiteu-la per a altres usos, com regar les plantes de casa.
Vigileu amb el dipòsit del vàter. Si no disposeu de dipòsits de doble descàrrega, poseu una o dues ampolles de plàstic plenes de sorra dins el dipòsit. L'estalvi és d'uns 3 litres d'aigua en cada descàrrega.
Rentadora i rentaplats amb càrrega completa. Aprofiteu al màxim la seva capacitat.
El vàter no és una paperera. Un vàter normal buida entre 9 i 12 litres d'aigua en cada ús. I en seu a paperera, no al vàter.
Repareu les fuites d'aigua. Detecteu i resoleu qualsevol fuita d'aigua a les aixetes, canonades i cisternes.
Reutilitzeu l'aigua. Utilitzeu l'aigua d'escaldar fruites i verdures per regar les plantes. També podeu reutilitzar l'aigua de cocció d'aliments per regar, sempre que no continguin sal o productes químics nocius.
Instal·leu airejadors i reductors. Instal·leu a les aixetes airejadors i reductors de cabal per reduir-ne la quantitat que en surt. Barregen aigua amb aire i permeten estalviar fins a un 50%.
Vigileu amb el que llanceu per l'aigüera. Hi ha productes, oli, detergents, pintura, que són de difícil eliminació o nocius per al medi. Un sol litre d'oli mineral pot contaminar 10.000 litres d'aigua. Cal, doncs, que els separeu i els porteu als punts verds.
Hola, som els alumnes de l'Optativa de Cultura Catalana de l'Institut Vallvera.
I avui us venim a presentar el nostre projecte sobre
el Carnaval.
L'origen de les festes de disfresses es remunta probablement a la civilització sumèria, al 3100 abans de Crist, però actualment se celebra a tot el món. El quadre Carnaval a Roma de 1650 del pintor alemany Johannes Lingelbach demostra que a Europa el Carnaval se celebra des de fa segles.
La majoria d'historiadors considera que el Carnaval té un origen pagà. Els habitants de l'antiga Sumèria, una civilització que va existir fa més de 5.000 anys, celebraven un ritual a l'hivern per demanar bones collites. Encenien una foguera a prop dels cultius i així espantaven els mals esperits. Altres pobles van mantenir aquesta tradició, com els antics egipcis i romans.
Segles més tard, a l'edat mitjana, l'Església Catòlica va adoptar moltes festivitats paganes dins la seva pròpia litúrgia. L'objectiu era imposar la religió cristiana a les tradicions més antigues, que van acabar desapareixent. Al calendari cristià, el carnaval tenia lloc abans de la Quaresma, un període d'abstinència durant el qual els creients havien de dedicar-se plenament a la seva espiritualitat. Tampoc es podia menjar carn, perquè es considerava un excés. De fet, la paraula carnaval ve del llatí carnem levare, que vol dir treure la carn.
Per encarar aquest període de reflexió, uns dies abans de la Quaresma tenia lloc una celebració on tot estava permès, el carnaval. Segons la tradició, per tal de mantenir l'anonimat i no ser reconeguts entre la disbauxa i la gresca, la gent es cobria la cara amb màscares i es posaven disfresses. Les dates del carnaval varien cada any, perquè s'estableixen en funció de la Setmana Santa, una de les celebracions més importants de la religió cristiana, que queda marcada pel calendari lunar. D'acord amb la litúrgia, el carnaval se celebra 40 dies abans del Dijous Sant.
Actualment, els actes principals són els berenars i àpats populars que fan dijous gras o llardet. És típic menjar truita amb botifarra d'ou i coca de llardons.
L'arribada del rei Carnestoltes és el divendres, sovint representat per un ninot panxut que fa un discurs en què caricaturitza fets i personatges de la vida pública local.
El regnat. Al llarg de dissabte i diumenge són dies de balls i desfilades o rues. La gent hi participa vestida amb les disfresses més variades.
El judici i la mort del Carnestoltes. Dimecres té lloc l'enterrament de la sardina, que simbolitza el final de la festa i consisteix en l'acte grotesc d'enterrar una sardina, generalment vestida de manera ridícula.
El rei Carnestoltes és un personatge fictici creat per presidir tots els actes i activitats que es fan durant el carnaval. És una mica esbojarrat i li agrada menjar i beure. El principal objectiu d'aquest personatge és representar la transgressió.
Per altra banda, la seva enemiga, la vella Quaresma, és una vella amb set cames que representen el temps quaresmal, des de dimecres de cendra fins a Setmana Santa. Té un aire desagradable i sempre està malhumorada. Normalment, porta un bacallà a la mà i un cistell amb verdures.
Com celebrem el carnaval al món?
Carnaval de Rio de Janeiro, Brasil. A Rio hi ha carnavals per a tots els gustos. Des del ball màgic a l'hotel Copacabana Palace, considerat un ball exclusiu dirigit a les persones més influents i famosos d'arreu del món, i les entrades del qual poden arribar a costar 1.500 euros, fins als balls improvisats del carrer, en què de cada cantonada en pot sortir una carrossa acompanyada de ballarins al ritme de samba. A més, també hi ha els famosos balls al carrer i l'espectacle del Sambodromo, el centre de celebracions per excel·lència del Carnaval de Rio. És aquí on les diferents escoles de samba disposen de 85 minuts per demostrar que es mereixen el títol de millors ballarines de samba.
Carnaval de Barranquilla, Colòmbia.
Un esdeveniment musical únic per a Colòmbia i per al món. Així es defineix un dels carnavals més famosos de l'Amèrica del Sud, el de Barranquilla. 5 dies de diversió assegurada amb desfilades temàtiques, on hi ha lloc per a comedians, ballarins i músics. Una de les més importants és la que presideix el rei Momo, considerat fill de la son i de la nit, déu de la burla i senyor de la sàtira, del sarcasme i de la ironia, que ara s'ha convertit en el protector de tots els que s'entreguen als escàndols i als excessos més salvatges del carnaval.
A França, el dimarts de carnaval es coneix com Mardi Gras, dimarts llardé, perquè era l'últim dia que es podia gaudir dels plaers culinaris abans del període d'abstinència.
Els francesos van exportar aquesta celebració a les seves colònies al nord d'Amèrica. Així va ser com el Mardi Gras de Nova Orleans, Estats Units, es va convertir en una de les celebracions carnavalesques més famoses del món. Hi ha desfils amb carrosses, actuacions musicals, disfresses i els típics collarets amb boletes de plàstic. Un homenatge a les joies reials que es lluïen al segle XIX.
Amb les màscares com a protagonistes, Venècia s'emporta el títol del carnaval més reconegut d'Europa. A la plaça de Sant Marc, cada dia hi té lloc un concurs de màscares i desfilades organitzades i improvisades. Sense dubte, el lloc on cal anar si voleu veure les autèntiques disfresses valencianes. Avui dia, encara es mantenen els vestits pomposos i màscares elegants característics de l'època barroca, segles XVII i XVIII, quan el carnaval venecià es va fer famós a tota Europa.
Cada 11 de novembre a les 11 i 11 arrenca el carnaval de Colònia a Alemanya, una de les cites més destacades del nord d'Europa. Tot i això, l'autèntica festa comença el dijous de carnaval, una jornada en què les dones prenen el poder de la ciutat en una inversió de rols 100% carnavalesca.
La Chirigota és una comparsa de carnaval que canta cançons humorístiques amb al·lusions locals i a l'actualitat. Les Chirigotes més conegudes són la de carnaval de Cadis i les Illes Canàries.
A Sal i Girona també celebrem el carnaval amb un programa d'actes pensat per fer gaudir petits i grans, tant a les escoles com al carrer.
No hi falten les tradicionals rues i concursos per valorar les millors disfresses en les categories de comparses, parelles o disfresses individuals.
Propostes de carnavals propers.
A Sal tenim una rua molt acolorida i a la Mirona se celebra el tradicional concurs de disfresses.
A Platja d'Aro trobem un dels carnavals més emblemàtics de la Costa Brava.
El carnaval de Torelló és un dels més salvatges de Catalunya.
El de Barcelona és característic pel Vall de Molinet, el Born i la Taronjada al barri de la Ribera. A Vilanova i la Geltrú se celebra un dels carnavals amb més història de Catalunya. Al Vall de Mentons, l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes, la nit de Mascarots, la desfilada de les comparses, el vidalot i l'enterrament el converteixen en un carnestoltes molt complet i ple de simbologia.
El carnaval de Sitges és lluït com el de Rio de Janeiro.
Visca el carnaval!
Vull dedicar la cançó Va en el meu camí del cantautor en llengua bretona de Net a la Numa Fisiru. Per què la Numa? Per què aquesta cançó? Perquè la Numa és joventut, perquè la Numa és futur, perquè la Numa i la seva generació heretarà aquest país nostre. Perquè la Numa és una noia intel·ligent, i en aquest món tan complex que tenim tots ara i que els deixarem a elles i a ells, caldrà molta intel·ligència per resoldre tots els problemes que tindran davant. I la Numa, perquè haurà de trobar l'equilibri entre la seva llengua minoritzada o minoritària, que és el català, i la seva llengua minoritària o minoritzada, que és el sarajule, i haurà de compartir-les en el seu cor i trobar estratègies per salvar-les i transmetre-les. Benvinguda, Numa, al català, gràcies per abraçar-lo i gràcies per intentar salvar també el soninqué, perquè intentant salvar el soninqué salvaràs altres llengües. I aquí explica en bona mesura per què he triat una cançó en bretó. Perquè resulta que no pot ser que tots només visquem un món en llengües colonials, europees o asiàtiques, on perdem la nostra diversitat. Hem de trobar un món just per tothom, però també un món on sigui possible conservar la diversitat. Per mi el bretó em diu alguna cosa de molt profunda sobre aquest tema de la diversitat. Si mor el bretó, nosaltres, els que parlem llengües minoritàries i minoritzades, estarem més propers a també desaparèixer. I això, com quan desapareix una espècie animal o vegetal o planeta, serà una desgràcia per tothom. No ho hem de permetre. Ja n'hi ha prou de ràdios i de programes de televisió, internet, que promocionen les grans llengües i els artistes en les grans llengües. La bellesa també s'amaga en les altres llengües. Gràcies.
Que me rarin en el xuglà de buscant dinonesen. Afilen-ho a ran arglis, a raden en dosen. Que me harina nei su com, ma gli tinna spatela. Sclerigen rusa la ragana. Che mera rina ne su glas, a buscandina ne del, a file nu a fan arnis, vara ben andosel. Che mera rina ne su cam, a judin ar parfel, a sclerigen rusa lo argan, Aves di Roland Que mera rina ne chukus Lantina fuer lirvin Avar vegan toen urus Moge duguen arfin Que mera rina ne chuaur Gandine on arteren Agen La misère, la gadou à la bousse.
Portem l'hora del conte. Coneixeu el gat amb botes?
El gat amb botes va ser escrit l'any 1697 per en Charles Perrault.
És un conte tradicional que a molts nens els hi agrada molt. De fet, sabeu quants anys fa que el van escriure?
Bon demàtes!
En fi, continuem amb l'explicació. El gat amb botes van evolucionant amb el pas del temps fins a arribar al cinema.
És un àlbum il·lustrat traduït a 6 idiomes. Vols saber la història del fill d'un moliner que només havia ratat un gat?
Cap, panxa, peu, el gat fa marrameu. La història es basa en un pobre moliner que té 3 fills. Quan el vell morir, deixa la seva herència.
El fill gran li deixa el molí, el fill mitjà una asa i el fill petit un gat molt intel·ligent. Ja heu calculat quants anys té aquest conte?
Aquest llibre el van escriure fa 326 anys. Si voleu saber com fa la història, us hem deixat un enllaç, on la podeu escoltar explicada per nosaltres.
Adeu!
Hi havia una vegada en un país molt llunyà, la comarca més bonica del món. Era com un petit paradís. Però ve d'aquí que un dia va aparèixer per ahir un terrible ogre disposat a fer-se l'amo de tot. Aquell ogre monstruós i aterridor destrossava tot el que es creuava en el seu camí. Era capaç de menjar-se una vaca d'una sola mossegada. Quan una casa li agradava, els feia fora els seus amos i s'hi quedava a viure. Amenaçava de mort a tot el que s'hi oposava.
No hi ha dret en obligar a treballar a cada dia de son açò.
i gairebé no ens queda ni menjar.
Aquest mai hogueré a quedar amb tots nosaltres.
Si ens obrim a treballar així, ens posarem malalts, Hauril.
Silenci! No vull que es parli a esquenes meves! No vull que em sang critiqui! No vull que em desobuïu! No vull que respireu! No vull que em visqueu!
Tots corrien a refugiar-se a les seves cases.
Mare, què passa? Per què toquen les campanes de les campanes?
Males notícies, filla meva, toquen a mort.
S'ha mort el bé moliner.
Pobre home, no es mereixia morar aquesta manera.
La culpa és d'aquesta maleït ogra que...
El pobre moliner obligava a treballar maleït nit i dia. Va morir de cansament. Abans de morir va repartir la seva pobra herència entre els seus tres fills. El gran li va deixar el molí.
Tot el molí per mi. Ostres, sí tinc el molí. No em faltarà la feina, podré tenir el dia les necessitats de l'ogre.
Al mitjà li va deixar l'asa.
Un as? I què fa jo un as?
Tot el treball per mi, germà.
De Déu?
Esclar, l'asa pot fer girar la roda del molí. Amb l'asa podem carregar els sacs de blat.
I podem dur la farina al mercat?
Socis.
Socis.
I al petit li va deixar un gat.
Un gat? I què faig jo amb un gat?
Doncs...
Podries.
Bona sort.
Bona sort.
Els dos germans van deixar la sala petit trist i abatut perquè solament havia heretat un gat. Trist i ensupit, el fill petit es mirava el seu gat pensant que podria fer la seva vida amb unes expectatives tan pobres.
Un gat? Què suposa que has de fer amb un gat? Si almenys fos una gallina dels dos d'or, o una vaca que em donés llet, o un cavall per poder fugir d'aquest regne. Bé, vet aquí la meva fortuna.
Nyau! Bé, prepara't per triomfar la vida.
Preparat? Triomfar? Doncs sí que estem ben arreglats.
N'heu d'entrestir-vos, senyor. Solament heu de proporcionar-me una bossa i un parell de botes per poder caminar entre els matons i veureu que la vostra herència no és tan pobra com penseu.
Una bossa i un parell de botes?
Exactament.
D'acord. Total, no hi puc perdre res.
El fill petit li va comprar unes botes i una bossa, i el gat es va calçar les botes, i ficant-se la bossa al coll, es va dirigir a un camp on hi havia molts conills i en va caçar un. Molt content amb la presa, va anar a veure el rei que viu a la comarca veïna.
Vet aquell majestat, un conill del camp del senyor Marquès de Carabàs m'ha encarregat obsequir-vos de part seva.
Marquès de Carabàs? No el conec, aquest marquès. Jo és el teu amo que li dono les gràcies i que m'agrada molt.
El marquès de Carabàs era el nom que el gat havia inventat pel seu nou amo, el fill petit del moliner.
Què t'ha semblat? Li has regalat el conill? Si l'haguessis portat a casa, com a mínim haguéssim tingut dinar i sopar.
Has de tenir una mica de paciència i ser intel·ligent. Ja ho veuràs.
En una altra ocasió es va amagar en un camp de blat i va caçar dues perdius. Van al moment a oferir-les al rei, tal com havia fet amb el conill de camp.
Sa majestat el rei. Vet aquí, majestat, unes perdius del camp del senyor Marquès de Carabàs. M'han encarregat obsequir-vos-les de part seva.
Perdius? El meu plat preferit. Digues al marquès que li estic molt agraït. Patja?
Majestat.
Doneu menjar i beure al missatger del marquès, que no li falti res.
Com vos maneu, majestat.
I després de menjar i veure tant com va voler, el gat va tornar cap a casa.
Qui t'ha semblat? Molt bonic. Ara tu estàs mentit i jo cada dia que passa tinc més gana.
Paciència. Has de ser pacient i intel·ligent.
El gat va continuar així durant 2 o 3 mesos, portant-li de tant en quant el rei productes de caça de les terres imaginàries del seu amo. Un dia, el gat va saber que el rei aniria a passejar per la vora del riu.
Benvingut, amic! Si demà teniu previst regalar-me alguna cosa, us hi diré que no em trobareu al palau. He promès a la meva filla, la princesa, dur-la a fer una passejada pels marges del riu.
Cap problema! Ja tornaré demà passat.
El gat, amb botes, va tenir una gran idea. Va córrer a explicar al seu amo.
Si voleu el meu consell, la vostra fortuna està feta.
Que ja tinc la fortuna feta?
Sí. No teniu més que venir-vos en el riu que us mostraré.
Banyar-me al riu.
Sí, jo faré la resta.
I banyar-me al riu faré fortuna.
Una fortuna com cap altra, traieu-me.
El fill petit del moliner va fer que el seu gat li va aconsellar, sense saber ben bé de què serviria. Mentre s'estava banyant, el rei va passar per allà i el gat es va posar a criar amb totes les seves forces.
Socor! Socor! El senyor marquès de Carabassa està ofegant!
Atureu-vos, atureu-vos! El meu amic marquès de Carabassa està ofegant! Aviseu la guàrdia, els equips de salvament, els bombers! Ordeno que es salvi!
Quan el marquès va passar i es salvi, el gat va continuar amb el seu pla.
Majestat, quina sort que passava per aquí! Si no, el meu amo seria mort!
Estic content de poder ajudar un home tan generós.
Ai, majestat, les desgràcies mai venen soles. Resulta que mentre el meu amo s'estava ofegant, algun ladre de camins li ha robat la roba. Com ho farem? Haurem d'anar despullat?
De cap manera! Aviseu immediatament els encarregats del meu guardarroba. Aneu a buscar un dels millors vestits pel senyor, marquès de Carabàs. És el mínim que puc fer per un senyor tan generós.
I dit i fet. En un moment, el fill del moliner, guarnit amb uns dels millors vestits reials del mateix rei, semblava talment un cavaller de la cort.
Amic marquès de Carabàs, es nota que sou de sang real. Us queda com un guant.
Voleu dir?
Esteu radiants.
No.
Guapíssims.
Au, va.
Super sexy.
Adulador.
Esteu fets un model.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
Tu.
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 No, tu.
No, tu.
El rei li va prestar mil atencions al nou marquès de Carabàs. I com que això és un conte, i en tots els contes que hi ha un rei i un xicot ben plantat, hi ha d'haver una princesa. En aquest no serà menys. I una princesa molt bufona, llesta i divertida, que acompanyava el seu pare, es va fixar en aquest noi que va citar així no feia mala pinta.
Hola.
Hola.
Com et dius?
Princesa.
Princesa?
Sí.
És un nom una mica estrany.
No et conec per dir-te el meu nom.
I tu, com et dius?
Marquès.
Marquès?
Sí.
És un nom molt bonic.
O sea,
no t'havia vist mai.
No, jo tampoc no t'havia vist mai.
És que el món és molt gran.
És clar, és tan gran.
I rodó.
Sí, molt rodó.
M'ha dit el pare que gairebé t'ofegues.
Sí, però no té importància.
Hauràs passat molta por.
No creguis.
Esclar, com ets tan valent
i tu tan simpàtica.
Jo també sóc valenta.
No dubto pas.
Un cop enamorats i compromesos, el rei va demanar al marquès que l'acompanyés durant un passeig. El gat amb botes es va avançar per continuar amb el seu pla. Mentrestant, en un altre lloc no lluny d'allí, l'ogre continuava aterroritzant a tothom.
Malaïts, drops, ganduls, malifendres, heu de treballar més, vull més diners, vull més menjar, vull més!
A la comarca de Carabàs, les coses continuaven igual de fosques i terribles. Un segador que treballava collint el blat.
Quant temps podrem aguantar així?
Sempre amb aquesta por, amb aquesta angúnia.
Això no és vida.
Bon segador, conec el vostre problema i crec que tinc la solució.
Què?
Tu tens la solució?
Però com es pot ajudar un gat?
Miau! Feu-me cas! Un rei molt important és a punt de passar per aquí. Si li dieu que aquest camps és del marquès de Carabàs, entre tots aconseguirem lliurar-nos de l'ogre.
Vols dir?
No hi podem perdre res. Fem el que ens diu.
Espero que tinguis raó i que puguem tornar a viure tranquils i en pau.
El carro arribava i el gat es va amagar per no ser vist. El rei va dir.
Caram, caram, quins caps més espectaculars i més ben cuidats.
Són les millors terres de la comarca.
Vinga, bon home, i què és el propietari d'aquestes camps tan productius?
El marquès de Carabàs, majestat.
Sí, el marquès de Carabàs.
Caram, caram, el meu amic marquès de Carabàs té unes magnífiques possessions.
Mireu, majestat, és una terra que no deixa de produir molt bé cada any.
Continueu el viatge, tinc ganes de conèixer la comarca del meu amic.
El mestre de gat, que sempre anava davant, va trobar uns camperols que recol·lectaven i els va dir.
Bona gent que esteu recol·lectant, si diu que tots aquests camps pertenen al marquès de Carabàs, m'ajudareu a fer que la comarca torni a ser lliure i puguem viure en pau.
I ens deslliurarem de la tirania de l'ogre?
I podem alimentar les nostres famílies?
Sí, si treballem tots junts per enderrocar-lo.
Farem el que tu ens diguis.
El rei, que va passar moments després, en veure aquells cultius tan bonics, va preguntar.
De qui són aquests camps cultivats?
Són del senyor Marquès de Carabàs.
De la primera patata a la darrera col que trobaran són del Marquès de Carabàs.
Caram, caram, el meu amic possessés una comarca ben rica i prospera.
I el joc s'anava repetint. El gat sempre s'avançava i tots disposats a col·laborar amb ell per tal fer fora a l'ogre i retornar la comarca a la pau i la tranquil·litat. Van arribar a un lloc on hi havia unes dones feinejant.
Escolteu!
Del Marquès de Carabàs.
Caram, caram!
Tot el que trobaràs és del Marquès de Carabàs.
I així fins que el gat va arribar al castell negre i tenebrós on vivia l'ogre.
I el vostre amo?
Qui el demana?
Sóc el gat amb botes, la miseria del rei d'aquí al costat.
Un moment!
El gat amb botes va entrar al castell i va veure el l'ogre.
Qui ets tu?
Sóc el gat amb botes, la miseria del rei d'aquí al costat i no he volgut passar tan a la vora del vostre castell sense tenir l'honor de fer-li la reverència al molt honorable ogre.
Molt honorable?
Honorablíssim!
M'agrada! Som amb mi i comparteix la meva taula.
M'han assegurat, excel·lència. Em permet que li digués, excel·lència?
Esclar que sí! Dieu, dieu!
Com anava dient, m'han assegurat, excel·lència, que vos teniu el do de convertir-vos en qualsevol classe d'animal. Què podríeu, per exemple, transformar-vos en leó o en elefant?
És cert, amic meu, tinc el poder de convertir-me en animal que vulgui.
Qualsevol animal?
Qualsevol.
Gran, petit, pelut, amb plomes, potes, volador, nedador o caçador?
Gran, petit, pelut, amb plomes, potes, volador, nedador o caçador?
És extraordinari. Tant que costa de creure.
Dubteu de les meves paraules?
Mai no gosaria fer-ho, excel·lència. És només que m'esgarrifa pensar que sou capaços de convertir-vos, per exemple, en un lleó, que és l'animal que més m'espanta del món.
Un lleó? Us fa por?
Por, temor, pànic, esglai. És la cosa per mi més aterridora.
Doncs tranquil, que no em convertiré.
Encara que potser sent vostè... Tant de confiança, excel·lència?
Sí.
Podria convertir-vos en un lleó? A veure si així li perdo la por.
Fet!
L'ogre es converteix en un lleó i el gat amb botes simula un gran esquelet.
Ai! Prou, prou! Us ho prego!
L'ogre recupera la seva forma original.
Ha, 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 ha! Voleu dir que n'hi ha per tant?
Creieu-me que és l'ou més aterridor que he vist mai i mireu que jo n'he vist molts.
Sí, tothom em diu que em surt molt bé.
El que també m'han dit, i això crec que deu de ser mentida, és que vos també teniu el poder de dir qui la forma del més petit animalet. Per exemple, que podríeu convertir-vos en un ratolí. Us confesso que això em sembla impossible.
Doncs, sisplau, veure-ho i no heu d'espantar. Prou que demostraré.
Estaré encantat de veure-ho.
Doncs som-hi, no t'espantis.
L'ogre es transforma en un petit ratolí i aleshores el gat amb botes es va llançar sobre ell i se'l va menjar.
Miam! Quina gana que tenia! Tot el dia treballar sense tenir temps de menjar.
El gat amb botes no s'ha espavilat que la gana s'havia menjat a l'ogre, però encara faltaven coses per fer. El rei truca a la porta del castell.
S'ha majestat el rei d'aquí al costat.
Feu-lo passar.
El rei... Que al passar, va veure el bonic castell de l'ogre, va voler entrar. El nostre amic amb botes havia de pensar com explicar la seva presència en aquest castell.
Vostra majestat, sigui benvinguda al castell del senyor Marquès de Carabàs.
Com? Aquest castell també pertany al meu amic, el senyor de Carabàs?
Efectivament, majestat. Veureu, és un home molt discret, honel, i no li agrada fer ostentació de les seves riqueses.
El Marquès de Carabàs i la filla del rei d'aquí al costat.
Pare! Filla! Amic Marquès de Carabàs, quin palau més bonic que teniu!
Aquest palau és teu, Cookie? Meu carinyet?
Cookie, carinyet?
Sí, amic meu. És meu de fa unes setmanes, uns anys... molts, molts anys.
Sou una bona persona i un bon partit. M'agrada, filla.
t'agrada? És a mi que m'ha d'agradar, pare.
Arribats aquí, el pobre fill del moliner ja no va poder suportar més la mentida i va confessar-ho tot al rei.
Majestat, estic molt content i molt afalagat per tots aquests compliments, però em veig en el deure de dir-vos una cosa. Jo no sóc el marquès de Carabàs, sinó el pobre fill d'un moliner.
Fill d'un moliner?
Sí, el meu pare va morir i em va deixar com a herència aquest gat.
Un gat com a herència? Pobre noi.
No, és la millor herència del món. Gràcies a ell us he conegut i hem pogut desfer-nos de l'ogre que tot terroritzava la comarca.
Ogre? Quin ogre?
Entre el gat i el fill del moliner expliquen tota la veritat de la història.
Noi, ets molt valent i molt honorat per contar-me la veritat.
És sincer, valent i també guapo.
Així que tu, filla meva, t'agrada aquest noi?
Sí, pare, ens haurem de conèixer millor, però sembla que sí.
Així, xicot, que a tu t'agrada la meva filla?
Sí, majestat, m'agrada. És maca, atrevida i pensa el que ella vol.
Però la llei diu que no et pots casar amb ningú que no sigui de sang real.
Miau, em permeteu, majestat?
Digues.
Jo li sentia gas que durant molts anys han fet un gran servei, però que ara s'han quedat una mica passades de mora. Caro cares, que són un rato, vaja.
I?
Per què no feu una consulta popular?
Una consulta popular?
Vos consulteu al poble, si li agrada que es canviés la llei perquè el meu amo, el fill del moliner, es pogués casar amb la seva filla.
Què pregunti al meu poble?
Sí, si el poble accepta, canvieu la llei.
Consultar i acceptar la voluntat del poble? Curiós.
Es diu democràcia. És una mora que ve de països llunyans.
M'agrada, però si s'estén massa, potser em quedi sense feina. Au, anem per feina.
Sa Majestat el Rei organitza una consulta popular per decidir si canviar o no la llei de casament real. És de suposar que el resultat va ser favorable al canvi.
Visca els nubis!
El rei va agafar l'espasa i va dir-li al fill del moliner:
per servei al vostre poble, pel valor, la sensibilitat i perquè em caieu molt simpàtic, us anomeno marquès de Carabàs i mano que totes les possessions de l'ogre passin a ser a partir d'ara possessions vostres. Au, ja està!
Visca el marquès de Carabàs!
Només dependrà de vos, senyor marquès, que us caseu amb la meva filla.
Ahem, ahem.
I de la meva filla, esclar.
El marquès i la princesa van començar a ser molt amics i el gat es va convertir en un senyor. Ja no va córrer més darrere de les rates, sinó va divertir-se i compte a compte, esperem que ja us hagi agradat.
I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que teniu moltes opcions per escoltar el programa Ràdio Escola a Ràdio Sau. Podeu escoltar-lo cada dimecres a les 9 del vespre, cada divendres a 11:45 del matí, els dissabtes a 1 del migdia i també els diumenges a les 5 de la tarda. Esperem que hàgiu passat una bona estona escoltant-nos i que la setmana que ve ens torneu a sintonitzar. Fins ben aviat!